I molts van ser els deixebles de Miles, i molts d'entre ells van ser els seus apòstols, apòstols de Miles. N'hem triat 12, però podrien ser 24, 36 o 48. Es multipliquen com els pans i els peixos, apòstols de Miles.
Apòstols de Miles.
Un programa de Núria Noguera i Carlos Fonfreda.
A més de ser un gran escorxador de nadons, Salomó va ser un rei molt savi. Era tan intel·ligent que va fer matar el seu germà i a tots els sacerdots i militars que li podrien haver fet una mica d'ombra, abans fins i tot, que aquest se'ls hagués acudit d'interposar-se entre ell i el sol. També va ser prou hàbil com per casar-se amb la filla del faraó i saber invertir profitosament la dot del sogre. Va fer diners. Entre les moltes mostres de la seva saviesa, destaca el beneficiós contracte que va signar amb Déu, mitjançant el qual ell es comprometia a construir un gran temple amb tota mena de luxes i amb els darrers avenços de les tecnologies del moment per poder-hi guardar l'Arca de l'Aliança. A canvi, Nostre Senyor deixaria el seu domicili i també se n'aniria a viure. No cal dir que amb això el poble d'Israel, aquell que s'havia autoescollit com el més ben parit de la terra, aconseguia incrementar notablement el seu prestigi i reconeixement davant dels altres pobles menys agraciats. Però fins i tot els més savis de vegades fan alguna pífia. Salomó no va estar prou atent en llegir la lletra menuda del contracte i per un petit paràgraf mig dissimulat entremig de la palla, el rei d'Israel s'havia compromès a fer bondat, a seguir el bon camí i a observar els decrets i preceptes del Senyor. El savi, que era de naturalesa llaminera, a més de la filla del faraó, tenia unes altres 700 esposes, així com unes 300 concubines. Algunes d'elles d'importació, moabites, ammonites, edomites, sidònies, hitites. Total, que aquestes estrangeres el van engatussar per tenir tractes amb Astarté, Melcom, Camós i altres déus estranys i abominables. Javé, que era capaç de fer la vista grossa perquè fa el tràfic de dones, no podia acceptar de cap de les maneres aquesta promiscuïtat divina. Així que, sense pensar-s'ho dues vegades, va fer arribar al rei un burofax denunciant el contracte i va fotre el camp del seu propi temple, tot anunciant-ne la propera destrucció. Una destrucció que, en consideració de David, el virtuós pare de Salomó, no hauria de veure el propi rei, sinó la seva descendència. Una altra vegada important de Salomó es va produir durant la visita que li va fer Maqueda, la reina de Saba. Llaminer com el sabem, el rei savi no va parar fins que va poder haver aquesta bellíssima senyora. El cas és que quan Maqueda va tornar a Etiòpia, estava embarassada i que un cop allí va parir un fill de Salomó, el qual va decidir anomenar Menelic. La saga dels Menelics va ser llarga i es va estendre per tot el món. A les comarques de Girona mateix encara es pot resseguir el rastre d'algun dels seus descendents. En Menelic, de Coll de Bucs a Pera, entre Oix i Beget. Els propietaris del refugi de Coma de Vaca, ben bé sota el Torreneules. O fins i tot el gegant de Ribes de Freser, actualment aparellat amb la Núria. El cas és que Menelic, el fill de Maqueda i Salomó, es va fer gran. Un bon dia va decidir que havia de conèixer el seu pare i se'n va anar cap a Israel a veure què. El noi devia ser trempat, perquè de seguida va caure bé a Salomó i també li va caure que el rei li va proposar que fos el seu successor. Però Manelic era llest i es van sumar que si acceptava el tron li tocaria el marrón de la destrucció del temple. De manera que li va contestar que moltes gràcies, però que es conformava en que li deixés endur-se una colla de savis a la seva terra, per així poder emular les seves famoses gestes. Emocionat per una sensació de déjà vu viscuda en la seva pròpia pell, Salomó no tan sols el va deixar marxar carregat de savis, sinó que li va fer construir una reproducció de l'arca perquè se la pogués plantificar a Etiòpia. Una vegada a punt de marxa, però, Manelic va canviar la seva còpia per l'arca original i se l'endugué. En arribar a casa, va ser anomenat rei amb el nom de Manelic I i va proclamar a Etiòpia com a poble escollit per Déu i pel Rigui. Des de llavors que l'arca autèntica ha estat guardada a Santa Maria de Sió i Salomó ni se n'hauria donat si no fos perquè Manelic va deixar dins l'arca, a més de la còpia barata de les taules de la llei, de la vara d'Aaró de plàstic i del got de manà fals, una reproducció en miniatura d'una guitarra Ibáñez JSM-100. Un model que, malgrat la irremissible pèrdua d'aquest prototipus amb la destrucció del temple, es va acabar fabricant uns quants segles més tard gràcies a la bona pensada que va tenir John Scofield. Precisament a aquest apòstol tardà de Miles i a la seva guitarra volem dedicar el nostre programa d'avui.
Thank you.
La guitarra de John Scofield, el saxo de Joe Lovano, el contrabaix de Charlie Haden i la bateria de Jacques Dejonette ens acaben d'interpretar Wawash III, una composició de Scofield que hem tret del seu disc Time on My Hands de l'any 1990. El guitarrista havia estat 3 anys i mig en el grup de Davis, des de finals de l'any 1982 fins al 85. De fet, els van poder veure i escoltar plegats en aquell memorable concert al Palau d'Esports al costat de Bob Burn i de Derry Jones, que va representar la segona visita del mestre a Barcelona. Scofield era el substitut de Mike Stern a la banda i el primer disc en el qual va participar va ser Star People. És però en els dos següents, Decoy i You're Under Arrest, on la implicació del guitarrista es fa més imprescindible. Miles sap que el guitarrista que té ara la banda és un molt bon compositor i els seus temes es poden escoltar en tots dos discos. Però tornem a Scofield post-Miles, que és del que es tracta avui, i anem a escoltar-lo en formació de sextet des del seu disc Handshave. Eddie Harris al saxo, Larry Goldings al piano, Dennis Irving al baix, Phil Stewart a la bateria i Don Elias a la percussió ens interpreten I'll Take Less. Thank you. Ell té clés, amb la guitarra de John Scofield, el saxo tenor d'Eddie Harris, el piano que no l'orga de Larry Goldings, el baix de Danny Irwin, la bateria de Bill Stewart i les eines de percussió de Don Elias. Una altra composició del guitarrista que hem recollit des del seu disc Hand Jive, enregistrat a Nova York per l'octubre de l'any 1993 i que ens ha permès de començar a tastar la varietat de gustos i estils que remena aquest home. Si una cosa té en comú amb Miles és que cada disc de Scofield sol ser una sorpresa. Mai saps per on sortirà. Del que sí pots estar segur, però és que sigui el que sigui, sempre sortirà bé. Com per exemple aquesta aventura que es va organitzar amb un altre dels grans de la guitarra del jazz actual, Pat Metheny. Dos mesos després de l'enregistrament que acabem d'escoltar, i de nou a Nova York, Scofield convida el guitarrista de Missouri per afegir-se al seu trio habitual, és a dir, el baixista Stevie Swallow i el bateria Bill Stewart, per deixar enregistrats el memorable I Can See Your House From Here, del qual us convidem a escoltar la composició que l'enceta i que du aquest mateix títol. Per si cal comentar-ho, Scofield surt per Baffle de l'esquerra i Metheny pel de la dreta. Thank you.
Ràdio 90, la ràdio en moviment. Ha arribat el moment de saber què és el que sona. Són pocs els que t'oferim la possibilitat de descobrir quina cançó estàs escoltant en cada moment. Si ho fas al 101.4 de la FM a través de la RDS o per internet a través del teu reproductor. Ràdio 90, la ràdio revolució.
John Scofield, escop als amics, va néixer a Dayton, Ohio, el dia 26 de desembre de l'any 1951. La seva closca, la seva barba i el seu posat d'home pacient i savi ens recorda la imatge del rei Salomó tal i com va quedar en el Quebre Negàs o Llibre de la Glòria dels Reis d'Etiòpia. De molt jove, la seva família va deixar Ohio per anar a Wilton, un petit poble de Connecticut, i va ser allà on molt aviat va descobrir el seu interès per la música. L'adolescent escolta els mestres Chuck Berry, Albert King i B.B. King i comença a tocar amb bandes de rock and roll i de blues. L'any 1970 entra a estudiar a la Berklee i encara estudiant és cridat per tocar al Carnegie Hall de Nova York amb Jerry Mulligan i Chet Baker. Acaba els seus estudis el 1973 i comença a treballar amb la banda de Billy Cobham i de George Duke. En el seu currículum pot fardar, entre moltes altres coses, d'haver tocat en els darrers enregistraments de Charles Mingus, així com d'haver substituït a Pat Metheny en el quartet de Gary Barton. L'any 1976 va signar un contracte amb la discogràfica Enja, amb la qual va enregistrar els seus primers discos, i tres anys més tard va formar el seu trio amb Stevie Swallow i Adam Nussbaum, una formació que ha anat mantenint al llarg de tots aquests anys, entremig de les demés aventures, amb l'únic canvi de Bill Stewart reemplaçant a Nussbaum. Curiosament, però, no seria fins a finals de l'any 2003 que enregistraria un disc amb aquesta formació que a nosaltres tant ens agrada. Va ser el Blue Note de Nova York. El disc es va anomenar En Route, i ens ve molt de gust convidar-vos a escoltar-ne Name That Tune, l'única composició de Swallow que recull el disc. la guitarra de John Scofield, el baix elèctric de Stevie Swallow i la bateria de Bill Stewart ens acaben d'interpretar Name That Tune en directe des del Blue Note de Nova York en un registrament fet pel desembre de l'any 2003 i que va quedar recollit a Unwood, l'únic disc editat fins ara del trio del guitarrista. Una formació que, com comentàvem abans, va posar en funcionament un parell d'anys abans d'entrar a formar part del grup de Miles Davis. A diferència de molts altres apòstols, Scofield va arribar a Davis amb un cert reconeixement. Un reconeixement que, evidentment, es va ampliar a nivell de glòria després d'haver-hi passat 3 anys llargs. Mentre estava amb el mestre l'any 1984, va enregistrar el seu primer disc per a una nova discogràfica, Gramavision. El seu títol era Electric Outlet, i aquest va seguir Stillwater. A principis dels 90 va formar el quartet amb Joe Lovano, Charlie Haden i Jack DeJohnette, del qual us anem ofert un tast en la nostra primera audició d'avui. Anem ara a escoltar a un Scofield totalment diferent. Un bon dia, el guitarrista es va despertar dient que volia experimentar amb el drum and bass. Per això va formar un quartet amb un guitarra rítmic, David Bornick. Al baix li posava Jesse Murphy i la bateria Adam Deutsch. Tots plegats ens van deixar 2 discos molt interessants, Uber Jam de l'any 2001 i Apple Night del 2004. Nosaltres ens n'anem a passar per l'orella la composició que obre el primer disc i que s'anomena Acid Head. Sona així. Thank you. Això era Acid Head, una bona mostra de John Scofield quan es proposa creuar el jazz amb el drum and bass. L'hem recollit del seu disc Uber Jam i ens ha permès escoltar-lo acompanyat per Abe Vonage a la guitarra rítmica, Jesse Murphy al baix, Adam Deft a la bateria i per un convidat especial amb el qual ens tornem a trobar d'aquí una estona, John Medeski, el qual li ha posat el seu melòtrom, l'orgue B3 i el clavinet. A la portada de Uber Jam, Scofield hi va fer clavar un adhesiu que deia: cada vegada que algú em fa un interviu em pregunta pel meu passat al costat de Miles Davis. De tots els discos que he fet, crec que aquest és el que més li hauria agradat a Miles. Ell sempre mirava de portar el jazz a algun lloc nou. Un xic abans de la seva aventura amb el drum and bass, pel 1997, Scofield va conèixer Mark Anthony Turnage, un compositor anglès molt interessat tant en la música clàssica com en el jazz. Un clar exemple europeu del que s'ha anomenat la tercera corrent o third stream. Turnage era un admirador d'Scofield des de la seva època amb Miles Davis i quan va preparar el seu disc Blood on the Floor, Elegy for Andy, va convidar el guitarrista per interpretar el paper de solista principal. Ja en aquell moment va sortir la idea d'orquestrar la música d'Scofield i uns anys més tard, pel desembre del 2002, s'enregistrava a Frankfurt Scorched, el disc que us convidem a escoltar a continuació. El seu títol juga amb el doble significat de cremat i d'Scofield orquestrat, i l'orquestració que us proposem a escoltar és la de Make Me, una composició del guitarrista que es troba en el disc Blue Matter de l'any 1986. Passarem primer la versió amb orquestra i a continuació la resposta que en dona Scofield al capdavant d'un trio format per John Patitucci al baix elèctric i Peter Skine a la bateria. Thank you. Hem escoltat Make Me One i Make Me Two, les dues cares de la composició de John Scofield que obren el disc Scorched. En la primera versió, Hugh Wolf dirigia a la Radio Symphony Orchestra de Frankfurt i la Big Band HR segons els arranjaments de Mark Anthony Turnage. A continuació, hem escoltat el propi Scofield amb el trio format per John Patitucci i Peter Erskine, al davant de la banda i contestant la proposta de Turnage. Tots els discos que estem passant avui i molts dels que ens deixem són totalment recomanables, però l'Scorched que acabem d'escoltar, al nostre entendre, entra dins la categoria dels imprescindibles. Tornant a la promiscuïtat d'estils que caracteritza tota l'obra de Scofield, direm que al mateix temps que el guitarrista encetava la seva relació amb Turnage, també obria una altra font en un pol totalment oposat. S'adjuntava amb el trio de jazz d'avantguarda o d'acid jazz format pel teclista John Medeski, el baixista Chris Wood i el bateria Billy Martin. I tots plegats s'enregistraven el disc a gogó. Això era l'any 1997. 10 anys més tard, el quartet repetia l'experiència amb Out Louded, un doble CD que recull temes enregistrats en directe i d'altres realitzats a l'estudi. Amb aquest, volem acomiadar el nostre programa d'avui i ho farem escoltant la composició de Scofield anomenada Little Walter Rides Again. Així que lluat sia Miles, lluat sia Scofield també, i si Déu vol, ens trobarem la setmana que ve.